Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'empresa nord-americana Jabil ha anunciat la inversió de 25 milions de dòlars per la construcció d'una nova planta de fabricació d'ampolles de cartró al seu centre d'excel·lència en sostenibilitat de Tortosa. La mateixa inversió preveu efectuar també a la seva filial Ecològic de Manteca, a Califòrnia. Tot plegat ha de servir per reforçar la seva aposta pel segment del mercat dels envasos de paper per a productes de gran consum, en la línia de les demandes dels consumidors, que el prefereixen al plàstic o als metalls lleugers. Jabil assegura que amb aquestes inversions podrà disposar de la primera tecnologia escalable de fabricació de paper del mercat. Aquesta nova tecnologia li permetrà també traslladar el modelat de polpa de cel·lulosa a nous territoris i també li permetrà produir centenars de milers d'envasos de paper. L'expansió de la divisió Jabil Packaging Solutions, amb les dues inversions anunciades, dona continuïtat al procés iniciat el passat mes de gener quan Jabil va adquirir Ecologic Brands, empresa líder en el sector de proveïment d'envasos sostenibles i especialitzada en produir ampolles de paper, així com també solucions de packaging basades en aquest material. L'empresa nord-americana ocupa 260.000 persones arreu del món, en un centenar de centres de producció escampats per un total de 30 països. A banda de les instal·lacions de Tortosa, que són la base de la companyia a l'estat espanyol, Jabil també té un centre tecnològic amb la denominació Blue Sky al polígon Catalunya Sud, al municipi de l'Aldea.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Agricultura va presentar ahir dijous, en el marc de la taula sectorial de l'oli, la proposta d'ajuts per a la recuperació del potencial productiu de les finques de les explotacions d'olivera afectades pel temporal Filomena. Les característiques de l'ajut, treballat conjuntament amb les organitzacions agràries, s'adaptaran a les especificitats del cultiu. L'import de l'ajut es calcularà a partir d'un mòdul base equivalent al valor de la collita del conreu de l'olivera d'un any, diferenciat en tres tipologies de conreu: secà, regadiu i superintensiu. L'import que rebrà cada beneficiari anirà en funció del dany comprovat, tenint en compte dos trams de danys de reducció del potencial productiu, del 30 al 60% i més del 60%. Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones joves agricultores, les persones professionals agràries i les empreses agràries prioritàries. Una vegada convocat l'ajut i rebudes les sol·licituds, els serveis tècnics del Departament d'Agricultura faran visites a totes les finques per tal de comprovar el nivell de dany declarat i es resoldrà la sol·licitud de l'ajut. Al marge d'aquests ajuts, Agricultura també està treballant en l'adaptació de les assegurances actuals per tal que donin una millor resposta a les possibles adversitats climàtiques futures, en especial els danys produïts per nevades. En aquest sentit, s'ha format un grup de treball amb el Departament, Agroseguro i el sector. Recordem que el temporal Filomena va afectar el 9 i 10 de gener principalment al conreu de l'olivera. Els municipis més afectats van ser aquells on el gruix de neu va ser considerable i el pes de la neu va provocar el trencament de branques. El temporal es va produir quan pràcticament s'havia acabat la collita, cosa que va permetre poder salvar-la. Joves agricultors i ramaders de Catalunya, la JARC, es mostra contrari a la proposta d'ajut dels danys provocats pel temporal Filomena en l'olivera que va fer el Departament d'Agricultura en la taula sectorial de l'olivera, ja que obligaria a assegurar els cultius a tots aquells que sol·liciten l'ajut. Abans, però, caldria que Enesa i Agroseguro revisen les condicions de les assegurances a partir de les indicacions que la taula de treball d'assegurances li traslladarà per consens del sector. Segons la JAR, no es pot demanar que els productors d'olivera contractin un servei que han pogut comprovar que després del temporal no funciona. A més, asseguren que les indemnitzacions que han rebut els agricultors han estat molt minces. La JAR considera un greuge que Agricultura prevegi descomptar l'ajut de l'import que han rebut els damnificats per part de les asseguradores com a mitjana entre 25 i 30 euros per hectàrea. D'aquesta manera, segons la JAR, s'està penalitzant els productors que han actuat de forma més previsora invertint per minimitzar els riscos. La JAR finalment denuncia que l'asseguradora només havia cobert un percentatge baixíssim de les pèrdues en els cultius d'olivera, especialment en els superintensius i de regadiu. Segons publica aquest divendres el Diari de Tarragona, la consellera de la Presidència i portaveu del govern català, Meritxell Budó, va ser ahir a la Palma d'Ebre, Ascó, Mas de Verge i La Galera, on s'han executat o s'estan executant obres del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOS. En el cas de la Palma d'Ebre, es tracta d'obres al carrer Major dels Porxos i de la zona d'Esbarjo, així com també de la zona de l'embassament del municipi. A Ascó, el pla ha finançat la urbanització del carrer d'Alta Castell, un projecte iniciat l'any 2001 i paralitzat fins a aquest moment. La consellera de la Presidència va remarcar que la recuperació d'aquest pla de cooperació econòmica del govern de la Generalitat amb el món local ha permès modernitzar infraestructures, millorar serveis de connectivitat o serveis de competència municipal en els nostres pobles. El PUOS 2021-2024 ha estat dotat amb 250 milions d'euros i preveu dur a terme més de 2.100 actuacions. Finalment, la consellera Meritxell Budó va visitar al municipi de Mas d'Enverge les obres de millora energètica de la zona esportiva i a La Galera les obres de canalització del barranc. El centre de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Sant Carles de la Ràpita, ha incorporat un cromatògraf acoblat a espectrometria de masses d'alta sensibilitat al laboratori de química. L'aparell detecta noves toxines presents als bivalves, com és la tetrodotoxina, una neurotoxina dels peixos globus, una espècie invasora que ja s'ha detectat al litoral català, o la ciguatoxina, present en alguns peixos. A més de les noves toxines emergents, també té aplicacions per detectar contaminants mediambientals emergents, com fàrmacs citostàtics, compostos antioxidants, analítiques que garanteixen la seguretat alimentària dels consumidors i el control ambiental. El cromatògraf d'alta sensibilitat permet analítiques més precises, analítiques simultànies i el processament de més mostres amb menys tractament i manipulació. Per identificar toxines com la tetrodotoxina, es recomanen uns límits de detecció molt baixos, pel qual es necessiten aparells més sensibles per tal de detectar-los com aquest que s'ha instal·lat. Les aplicacions d'aquest nou cromatògraf impulsarà la col·laboració de l'IRTA amb altres institucions nacionals i internacionals i també ampliarà la capacitat dels grups investigadors en les seves recerques. L'aparell s'ha finançat amb fons FEDER. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i el tresorer de l'ADF de Roquetes, Fernando Lara, han signat el conveni de col·laboració corresponent a l'exercici 2021 en què l'Ajuntament otorga a l'ADF, a l'Agrupació de Defensa Forestal de Roquetes, una subvenció de 2.000 euros. Fernando Lara, com a tresorer de l'entitat, valorava molt positivament aquest ajut econòmic per part de l'Ajuntament.
Doncs bé, hem vingut avui a firmar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Com a tresorer i membre de l'ADF, ha muntat un conveni a l'Ajuntament, de fet, és perquè sempre anem igual en assumpte de diners i en aquest cas l'Ajuntament, a través d'una col·laboració, ens avançarà els diners. D'aquesta manera ens aniran avançant els diners i sempre ens aniran millor, perquè cara a fer coses doncs normalment sempre anem molt justos.
La mort a principis del mes de febrer d'un exemplar de llúdriga atropellada a la carretera C12 sobre la presa de Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre, ha portat els agents rurals i el grup Natura Freixe, que gestiona la Reserva Natural de Cebes, a proposar a la Generalitat la creació de passos de fauna per evitar que els animals pugin els marges i travessin la carretera. També es demanarà a carreteres que senyalitzi i s'instal·len bandes rugoses per forçar la reducció de la velocitat dels vehicles en un tram que els animals utilitzen per superar la presa. La llúdriga és una espècie protegida des de l'any 1973 i a la dècada de I a la dècada dels anys 80 es va temer per la seva extinció. L'espècie s'ha anat recuperant en els últims anys, en part gràcies al petit reservori que es va mantenir a les Terres de l'Ebre, al riu Algars, afluent del riu Ebre. La millora de la qualitat de les aigües ha afavorit que l'espècie hagi anat remuntant i s'ha tornat a estendre per diferents rius arreu del país. La principal causa de mort no natural de la llúdriga és l'atropellament a les carreteres. Se solen produir en les interseccions d'aquestes vies amb els rius que les travessen, com és el cas de la presa de Flix a la carretera C12. Per aquest motiu, el cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, detalla d'aquesta manera quines són les mesures que es proposen per tal de protegir a les llúdrigues.
Terres de l'Ebre, per sort, era un petit reservori d'una petita població en el riu Algars, és a dir, en part de la conca de l'Ebre, i que a partir d'aquí, doncs, amb les millores que hi ha hagut en quant a la qualitat de les aigües, etc., doncs, ha fet que l'espècie vagi remuntant, no? Llavors, el que estem més pensant, hem informat al Servei de Fauna i Flora de Territori i Sostenibilitat i també informarem a Carreteres de la Generalitat, i es tractaria de mirar si es pot, des del punt de vista tècnic, mirar de buscar algun pas de fauna que evités que els animals creuessin la carretera, juntament amb alguna altra mesura d'intentar disminuir la velocitat dels vehicles que passen per dalt, com bandes rugoses o alguna senyalització específica de pas de fauna, i a partir d'aquí doncs, intentar minimitzar o eliminar aquesta mortaldat que es produeix. Tenim a Terres de l'Ebre un altre punt, també doncs, amb les mateixes característiques, que és la carretera que passa per Casserres, cap a l'Aragó, i que allí travessa el riu Algars, precisament que, com he comentat abans, és un dels llocs on sempre hi ha hagut llúdriga, no?, quan estava més malament, la dècada dels 80. I allí doncs, és un lloc que també hem detectat almenys dos casos constatats en els últims anys i que creiem que pot ser que n'hi hagi alguns més. No?
Amb els informes a la mà de l'últim exemplar mort a Flix, que era un mascle, s'ha demanat al Servei de Fauna i Flora de la Generalitat un estudi tècnic sobre la viabilitat de crear passos de fauna als dos extrems de la presa. Miquel Àngel García, el cap dels agents rurals de les Terres de l'Ebre, explica que els rius són grans autopistes fluvials on aquests mustèlids semiaquàtics es dispersen i trampegen per tal de buscar aliments i aprofitar els marges de la ribera per moure's.
La llúdriga és una espècie de mamífer absolutament adaptat al medi aquàtic, no? Per tant, el que fa és resseguir els cursos fluvials, en aquest cas el riu Ebre, no? Llavors, ella el que fa més o menys és resseguir el que són els marges i quan arriben amb un obstacle, evidentment, pues, surten i intenten continuar. I llavors intenten salvar d'alguna manera l'obstacle. És quan es produeixen els atropellaments al travessar la carretera, no? Llavors aquí, clar, concretament aquí a la presa, serien els dos extrems, és a dir, on s'ajunten els marges amb la presa, que és per on se produeixen els atropellaments i on s'hauria d'estudiar aquesta possible solució d'un pas de fauna.
I és que, a diferència d'altres rius de Catalunya, el riu Ebre, pel seu alt cabal d'aigua, ofereix molta diversitat d'espais, com canals, illes fluvials o braços de riu, on les llúdrigues hi troben molta diversitat de peixos i crancs, sobretot cranc americà, pel que no han de recórrer molts de quilòmetres per buscar aliments. El biòleg del grup Natura Freixa, Arnau Pou, explica d'aquesta manera com es mouen les llúdrigues pel tram final del riu Ebre.
De fet, si veiem els rius com aquestes grans autopistes fluvials on aquests mustèlids semiaquàtics aprofiten per dispersar-se i campejar per buscar aliment, doncs elles aprofiten els marges de bosc de ribera i vegetació de ribera per moure's, no? Després, doncs, el punt més calent d'aquestes grans infraestructures són els seus marges, que són justament per allà on es mouen aquests mamífers. Seria en els dos marges d'aquesta gran presa doncs poder salvar-ho a través d'una actuació com pot ser un petit túnel on fes efecte embut i aquestes llúdrigues o tots aquests mamífers també que es dispersen per aquests ambients doncs puguin filtrar-se i puguin travessar i salvaguardar doncs aquestes grans infraestructures.
Segons el biòleg del grup Natura Freixa, la llúdriga s'ha recuperat al tram final de l'Ebre en bona part perquè han trobat a Cebes un lloc idoni per reproduir-se i des d'on els exemplars joves es dispersen Ebre avall i als seus afluents. Però els exemplars joves necessiten dispersar-se i quan troben infraestructures, com la presa, és quan es produeixen els atropellaments.
Un dels punts que tenim fets amb seguiment, no?, des de la Reserva Natural de Cebes, tenim diverses càmeres a trampa, on el que fem és controlar i fer el seguiment d'aquestes espècies. Aquestes llúdrigues ens crien a la reserva i cada any hi ha una renovació i cada any hi ha joves que necessiten dispersar-se. A la que aprofiten el curs fluvial per dispersar-se i buscar nous territoris, es troben amb aquestes infraestructures que realment doncs, els hi fa complicat i fins i tot es produeixen atropellaments.
D'aquesta manera, els agents rurals i el grup Natura Freixa proposen crear passos de fauna a l'Ebre i senyalitzar els trams de carretera on moren les llúdrigues atropellades, com les vies de Flix, Caseres o Benifallet. Els agents rurals han comptabilitzat un total de 9 atropellaments de llúdriga al territori, 4 a Flix, 2 a Corbera d'Ebre, al riu Sec, 2 a Caseres, al riu Algars, i una a Benifallet, al riu Canaletes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest dissabte, 20 de març, i a les 12 del migdia, tindrà lloc l'acte de lliurament dels 100 tresors del patrimoni cultural de Tortosa. Serà en un acte que tindrà lloc al recinte del Museu de Tortosa amb capacitat limitada per les mesures de prevenció de la Covid-19 i serà retransmès en directe per les xarxes socials de l'Ajuntament de Tortosa. L'acte consistirà en el lliurament de reconeixements a representants dels 7 elements del patrimoni cultural de Tortosa que van ser escollits en votació popular per la ciutadania. La Suda i les muralles i les fortificacions de la ciutat, la Festa del Renaixement, la Catedral, el riu Ebre i la navegació fluvial, els Reals Col·legis, la Banda Municipal de Música de Tortosa i el Museu de Tortosa i les edificacions modernistes. L'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, i el regidor de Cultura, Enric Roig. I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
La cartellera es renova amb El informe Auschwitz, un film que recupera la història de dos jueus eslovacs que van aconseguir fugir del camp de concentració. De Xile ens arriba El agente Topo, un documental amb una bona dosi d'humor que segueix un infiltrat a una residència de la tercera edat. I Jodie Foster torna a la gran pantalla amb una història real, The Mauritanian.
Shalom, judíos. La primera regla, olvidad vuestros nombres. Los números sí son exactos, inequívocos. Bienvenidos a Auschwitz.
El informe Auschwitz explica la història d'en Freddy i en Walter, dos jueus eslovacs que van ser internats al camp de concentració polonès. Amb molt enginy i posant en perill les seves vides, van aconseguir escapar-ne l'any 1944 i amb dificultats van tornar a Eslovàquia. A través de la pel·lícula serem testimonis de la seva lluita per convèncer a tothom dels horrors que es viuen al camp.
Conocemos esta carga.
¡Suéltame!
La hemos llevado con nosotros todo el camino hasta aquí. Y ahora lo importante es saber qué piensa hacer al respecto.
A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos.
El Sergio és un espia xilè que protagonitza el documental El agente Topo. És atípic perquè té 83 anys, però té l'edat ideal per passar desapercebut a una residència de gent gran. L'ha contractat un detectiu que vol comprovar si es maltracta a una resident. Mentre recull proves, i es fa amb la tecnologia i els mètodes de l'espionatge, el Sergio farà amistat amb els que viuen a la residència i a poc es brinarà que la veritat que busca no té res a veure amb allò que ell i el detectiu havien sospitat.
Mucho, poquito, nada. ¿Me quiere? Mucho.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
Mohamedou Ouleslaje, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur.
L'actriu Jodie Foster torna a la gran pantalla amb The Mauritanian. El film reconstrueix la història real de Mohamedou Ouleslaje, tancat a 10 anys a Guantánamo per haver col·laborat amb els atemptats de l'11S. Sense càrrecs ni judici, l'advocada interpretada per Foster i la seva ajudant faran front a innumerables obstacles per garantir que Slahi es presenta davant d'un tribunal i es fa justícia.
Mi cliente no es sospechoso, es un testigo.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada i parlem d'un ambient més fred. La temperatura ha baixat arreu de la zona i avui notarem com la temperatura màxima no superarà els 13-14 graus. Per tant, aquest ambient fred es mantindrà bona part del dia i, a més, amb aquest vent de mestral que ha d'anar bufant, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Cal destacar que mantindrem un cel mig ennuvolat amb núvols més compactes a punts costaners, núvols una miqueta més trencats cap a l'interior, però que no acabaran de fer net i, per tant, parlarem d'un temps inestable bona part del dia. Però, a més, de cara a la tarda també s'espera que arribi alguna precipitació feble, sobretot en sectors del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.